Contrabandits, contrabandides, estem aquí els Majares un diumenge més, però aquest no és un diumenge més, qualsevol, però en tot cas sobrevivim i avui més que mai aquestes paraules tenen molt sentit. Diumenge 1 de novembre 2020, això és Contrabant FM 91.4. Presentémonos, ¿no?
Sí, sí, y aquí está el doctor Axioma, como siempre, un placer y ben trobat, siempre está aquí en els Majares. Y bé, hem començat, yo creo que tècnicament igual de precàries, però el bo és que teníem com tres tiros fets que sabíem que havíem de fer, no? I llavors estem pendents de que l'Eduardo Manos Tijeras ens truqui i a veure si podem fer una connexió via WhatsApp.
Sí, perquè com esteu intuint, pues, per tercer programa aquest com no tenim a Eduardo Manos Tijeras aquí a l'estudi de Contrabanda, i en aquesta ocasió pues, bueno, són realment qüestions de força major. Sí. Amb aquest confinament perimetral, el nostre majar exiliat o rural, com preferiu dir-li, pues no es pot desplaçar fins aquí. Recordem que estem a diumenge, són les 7 i per tant no se pot mover.
Clar, s'hauria d'inventar una mena de do de la ubiquitat o el moviment de lloc, el canvi de lloc instantani que feia el Son Goku. A veure, ara estem mira, ara just acabo de connectar l'Eduardo Manos Tijeras, a veure si se'l sent.
Bueno, hola, començarem a fer intents i recordem que això és Majares, està també un servidor, Ernesto Chemajara, disculpant-se d'antemano per estar aquí amb els botonets fent el que pot. A veure, heu de les Tijeras, a veure si el tenim.
Hi ha una miqueta de delay.
Sí. Ei, sí que ho sento, que passa que haig d'apagar la ràdio, és veritat, no pensava.
Sí, això és un
delay. La ràdio va amb delay i ara delay. És un poc caos. Què passa?
Pues bueno, ja ho veieu, Majares, contrabandistes, superant-nos davant les adversitats, tenim aquí Manos Tijeras.
Sí, sí, o sigui, jo estic sorprès. Sí,
què ens passa? Que Manos Tijeras ens deu escoltar en l'éter, no? En l'éter sexual.
És que sento...
Què sents?
Bueno, anirem intentant...
Com el Franqui, l'Ernest parlant de...
Sí. Anirem
sí,
intentant...
Però bueno, jo no.
És que se sent de fons, ara ja no, ara ja allò millor, no?
Sí, he baixat cosetes.
Ara ja no, vale. Bueno, sou uns cracs, nens! Sin técnico, sin manos!
Som uns MDM.
I una pregunta, tenim alguna mena de desfase amb tu o tu ens sents, diguem-ne, com si estiguessis per telèfon tranquil·lament participant?
Desfase...
Bueno, jo sento d'aquella manera, no sé si hi ha desfase, o si hi ha un segon.
Desfase el que querríamos hacer más allá de las 10.
No crec, o sigui... Sí, home, és un poc... O sigui, entenc que sostenir això al llarg del temps serà una mica suïcidi, saps? Acabarem ahir, però locos de la vida.
Pues escolta, ja que has mencionat que som uns locos, uns majares de la vida, podríem dir quin serà avui un dels eixos principals del programa, que recordem que ja fem d'hora i mitja, nos hacemos viejunos, i hem acortat. Pues avui a què dedicarem el programa? Tu has fet els deures, Edu, tot i que no vinguis? Saps de què parlarem?
No.
Pues ja ho diem nosaltres.
No he fet els deures.
Bueno, pues avui...
Soy consciente de que no he fet els deures. No, parlarem de la vida i de la mort, no?
Ara t'escolto.
I de suor. Pues sí, avui teníem ganes d'ampliar informació o debat i tertúlia sobre la mort, sobre el dol, ja que estem al dia 1 de novembre, el dia dels morts, el dia de la castanyada, i ho farem amb algú que en sap o que treballa amb això, com és una companya, la Júlia de Som Provisionals, que fa molt temps, durant el confinament, ens va fer un àudio i ens donarà peu a xascarridors. Tampoc allargar-nos molt, perquè el programa està apretadito.
Això mateix. I després tindrem una trucada de, si no me'n recordo malament, de qui era?
D'un tocallo meu, de l'Ernest, de Gimnàs Social.
Ahí està, del Gimnàs Sant Pau.
Exacte, del Raval, que està en peligro de muerte i que repite per explicar-nos sí, que és de su vida.
Bueno, és això, estem en una època que la salut és una referència en tot, no? I la salut en el sentit del procés de vida i mort, no? I està bé que tinguem aquesta complexitat d'accions, no? Des del Gimnàs Sant Pau, de Buenos Aires, la Nati Jux, no, que ja dèieu, la nova Constitució de Xile, hi ha mil temes, no? La pandèmia, la plandèmia, no?
Les
fatxes i altres coses, com sempre. Però bueno, jo deixo que aneu fent, si de casa estic aquí i a ratos em connectarem amb vosaltres, d'acord? Faig vale. Aquesta trucada.
Vale, perfecte. Doncs,
llavors... perquè no ho sento del tot bé i aneu fent, us prefereixo escoltar-vos tranquil·lament des de casa.
Vale, molt bé. Doncs, i, bueno, si
et sembla,
doncs comencem, posem una miqueta de música.
Ara direm, ja l'ha mencionat Xile, d'Almanos Tijeras, doncs escoltarem Los Prisioneros, que ens encanten i que ens servirà per dedicar una cançó a la nostra estimada Bea, a l'Eteo, que cumple.
Ah, molt bé, és veritat.
Una oda a la vida, cumpleaños la Bea, i escoltarem Quien mató Marilyn, del primer disc d'aquest gran grup, La Voz de los 80, Prisioneros. Però dediquem-la també a tot el poble de Xile, que com a mínim ha tingut una petita alegria i ha pogut desfogar-se després de temps de revoltes amb aquesta Constitució de Salvira que deixa enrere el pinochetisme i la dictadura a priori per fi.
Dime si fue alguna gente. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión fue el ratón gay. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue. Dicen que fue un comunista. Dicen que fue un sandinista. Dicen que fue un extremista. O tal vez un latinista. Fue tu doctor, dice que fue tu amigo íntimo, dice que fui yo o no. Dime quién te mató, quién mató a Marilyn. La prensa fue o la radio tal vez. Quién mató a Marilyn, la televisión o el ratón Mickey. Quién mató a Marilyn, dime, dime, dime qué fue.
Doncs anem avançant, anem fent feina en aquest programa típic tècnicament d'avui, potser l'últim que farem no ho sabem des de l'estudi de Contrabanda, i res, sabeu que podeu participar en aquest programa almenys mentre estiguem a l'estudi trucant-nos a un telèfon que és el 93 013 95 33, 93 013 95 33, qui ens escolti avui dia 1 de novembre quan són les 7 i 10.
Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del mail assembleamajara@gmail.com o ens podeu seguir a xarxes a Assemblea Majares Almohadilla, no?
El Twitter, sí. Assemblea Majara en singular.
En singular, perdó.
I fins i tot enviar-nos material físic a la Porta Gros 748-080-80 Barcelona, 748-080-80 Barcelona, la nostra atenció. Molt bé, doncs ja està. Ja podem dir que hem aterrissat. També recordem que a part de sonar des de Contraland FM sonem des de Ràdio Germanes del País Valencià.
Com Ràdio Malva, Ràdio Mistelera, Ràdio... com era l'altra?
Activa.
No? Activa, ahí està, i bueno, i agraïm que ens redifonguin des d'allà, que ens fa molta il·lusió, la veritat.
Correcte, i després també podeu descarregar i escoltar quan vulgueu, i potser ho esteu fent amb aquest programa, doncs el nostre contingut des del podcast majares.contralanda.org.
Això mateix.
El darrer programa dels quals pues, era el dedicat al docu La mort del Guillem, amb l'entrevista en el seu director, el Carlos Marquès Marcet, que vam haver d'editar bastant, vam tenir bastants problemes, però que al final jo crec que ens en vam sortir prou bé, i bueno, doncs paciència en aquests temps difícils.
Sí,
també tècnicament parlant.
Sí, i bueno, també no sé, recordar que tots els programes que tenim els podeu escoltar al nostre podcast, que és, bueno, que és des de contrabanda.org. doncs podeu trobar a l'Assemblea de Majares, on tenim gravats, bueno, on tenim diferents programes penjats des de fa temps.
Molt bé, doncs escolteu, ja per anar una mica entrant en matèria, i potser en alguns moments apareix un altre cop Eduardo Manos Tijeras, que el tenim en la distància, anirem ficant avui música que d'alguna manera ens remeti també a aquest tema de parlar de...
és tota una responsabilitat parlar de la mort, en el sentit de clar, quin to li donem, no? Com ho plantegem? Perquè, clar, un ha de pensar que la mort, sent un fet biològic trist i tot això i tal,
únic a la teva vida,
clar, únic, també és un fet, diguem-ne, que altres cultures, per exemple, han pres no des de la lògica de la pèrdua, sinó des de la lògica de la celebració, no? Per exemple, i bueno, i no sé, ara veurem el discurs de
l'agenda són provisionals.
I tal, que jo entenc que serà un acte de reafirmació i un acte de vinculat també a la bellesa i a tot això, però hi ha l'eutanàsia, hi ha certs debats que han de tenir les cultures occidentals, però bueno, també pensava en com podíem, no,
abordar això
sense dramatismes i anant, diguem-ne, en profunditat al tema, no?
Bueno, evidentment és un tema que té mil capes i nosaltres som els Majares, o sigui, no aspirem a parlar-ne bé de cap d'elles, però sí, com a mínim, pues, tocar una miqueta en com ens pot afectar o com abordar-lo en moments especialment com aquests, en què segurament ho tenim molt més present, tant pels missatges que ens arriben a tots els nivells com perquè potser desgraciadament ens ha tocat més de prop, ja que ni que sigui per qüestions estadístiques que l'habitual, algo que igualment a la vida és algo que igualment qui més qui menys pues hi hem de lidiar, no? Perquè i anem jugant, i més amb l'edat. En tot cas, ja en el metro ja hem començat a xerrar-ne, no? Trobant-nos una companya. I el que us dèiem, pues, no aspirem a tampoc grans debats ni pontificar, sinó només a treure aquest tema, que no és habitual en els temes que acostumem a tractar els Majares més prosaicos o més d'actualitat.
De fet, en general, no? Això serà una pregunta que li podrem fer al company Ernest, no? De fet, justament, no? Crec que vivim en una societat o en una cultura, bueno, no sé si li podem dir, bueno, vivim en un context que òbviament se li dona l'esquena a la mort, o com a mínim és una qüestió relativament invisibilitzada, perquè el que es valora és la vida, és la producció, són altres aspectes, i en aquest sentit, bueno, doncs és interessant abordar aquest debat. Vale, perquè en el temps que, no, quan estàvem allà confinats i tal, dèiem que hi havia d'haver un canvi dels subjectes polítics i de quins serien els conceptes polítics que abordaríem i que tenien en temps pandèmic i tot això, i un és evident que és la bellesa i un altre és la mort, està claríssim que seran qüestions que canviaran en els pròxims anys i que ens afrontaran a situacions d'una més gran mortalitat, però també a establir debats sobre, per exemple, bueno, la mort digna o l'eutanàsia. Bueno, doncs sembla que tenim ja la trucada.
Bueno, o una trucada.
O una.
A veure. Anem a escoltar una cançó mentre la passem. Mira, comencem posant una cançó que anirem escoltant a trossos, Kronstadt, Mirando las estrellas. Una altra òptica de tot això, pues, és també la pèrdua de gent propera, i aquí a la ràdio ens hem fet un far amb 23 anys i mig de programa d'anar despedint a companyes, companys, alguns contrabandistes, altres Majares, pues, més o menys llunyans, i bueno, que estan sols el que remet, Mirando las estrellas.
Pero la cicatriz en el corazón que deja el vacío de una pérdida, esa permanece para siempre.
Buscando las palabras dentro de mi... I amb això que tenim una trucada parlant d'excontrabandistes, a veure si ens escolta. Venga, la passem.
Va. Tenim el Juan Carlos.
Hola.
Antic naranjero.
Hola, què tal, com va?
Suenas com un cañón.
Sí o què?
Sí, sí.
Baixo la veu un poquet.
No, està bé, està bé.
Esa
con tu... bueno,
suenas vivo.
Suena vivo. És el que té en aquest amor, en vida en la que són. Ara. Tu vas dir... D'això que sí saber volia parlar.
Pues
de
tot.
En un dia com aquest, no? Dia de morts, dia de difunts, demà és dia de tots els santos, és maravilloso. O sea, aquesta correlació. Però el...
Felicitem a Froilán, pues.
No, clar, que jo crec que mai havien tingut un dia de morts tan mortecino.
Sí. Bueno, tot just ara estàvem començant a comentar, no? I era un dubte que ens sorgia. De clar, de com afrontar un programa sobre la mort quan, clar, evidentment, sabem que és un fet únic a la vida, un fet trist, és un fet biològic al mateix temps, però també reconeixem, no?, que hi ha, bueno, que hi ha cultures i hi ha, bueno, grups de persones, col·lectius, que més que fixar-se en la pèrdua, el que fan és una celebració de la vida, no?
Total, total, o sigui, a nivell antropològic segur, o sigui, al Mèxic, per exemple, segur que diran, o fins i tot a comunitats romanís, no? Uh-huh. O sigui, en el sentit que és una part, diguéssim, de la mateixa vida.
Clar, i...
O sigui,
clar,
jo el punt que acudir a més, o sigui, és un poc la situació actual, no?, de noció de... També que probablement ja la tenien abans, en certa mesura, però que crec que ara s'ha fet ben manifesta, no? És el sentit de l'amor en vida, o sigui, en si mateixa, o sigui, el viure amb la por de morir o el estar mort en vida. Dic, en aquesta situació d'estat de cessió, perquè... de ratllar en claretat, no? O sigui, crec que estem en una noció d'estat de cessió més enllà de qüestions jurídiques o... Probablement algú diria, ja ho estaven abans, però ara és molt més evident, no?
Bueno, suposo que en remet a dir com defineixes viure, i si tu defineixes viure com fer una sèrie de coses que en un moment donat deixes de poder fer,
clar,
bueno, pues entenem que pot anar per aquí, no?, al que et refereixes.
Totalment.
Sí, però...
A més, com que des del el tot de que era així general a Europa, no fet a la pràctica negacionista, o sigui que continuo els mandaments del Nega, el músic, abans era selacionista, me lo tragaba todo, pero era de ser acuti. O sigui, no ho sé, és ben estrany, o sigui, ara que estem dia, que hi ha molt de temps que no s'ha agafat en directe, que sempre és que esteu de repetició, dic, mira, aprofitaré i les faig una cridada, en un dia tan assenyalat com aquest.
Pues sí, l'has clavado. Doncs, escolta, Juangar, desgraciadament, com et deia abans, com que tenim una trucada abans encara, però sí que et volia dir que abans de despedir-te, bueno, primer de recordar, o bueno, explicar que has estat aquí un contrabandista uns anys fent un programa que era El Naranjero, que nos remite a tiempos de guerra civil i de guerres, on potser l'amor era més present, que també et puguis despedir, pues, diciendo, ¿no?, un mensaje a l'audiència. I dient-nos des d'on ens truques i si això, com ho estàs vivint, on estiguis.
Doncs ara mateix sota fora de l'estat, o sigui, està a l'estat prussià, o sigui que... Era una quinzena internacional. Hi ha més món, més enllà de les fronteres físiques i humanes. Bé, sobretot diria que molt d'anys, sobretot als contrabandistes, que en costa de manera indirecta, que bueno, que com sempre, alts i baixos, però en aquesta temporada pot ser que més, no? Doncs, i bueno, continuar sent contrabandista més enllà de tot, i animar a tots d'una manera o d'altra a fer-ho. O sigui, aquest seria el meu missatge. I no us tallaré més, que heu de continuar el programa... Però res, una salutació, una abraçada ben forta per tu, per en Jordi, i a veure si mos ven aviat. Ens abracem i ens hem petonat al nas, com els gnomos.
Així, així.
Bueno, títols, una abraçada molt forta.
Abraçada forta també per tu.
Una abraçada per tots a tots els naranjeros. I per escoltar-te.
Un plaer a vosaltres també. Adéu, adéu.
A lo largo de la historia, los anarquistas hemos tenido que enfrentarnos a un sinfín de adversidades. La represión, tortura, la cárcel. Pero pocas cosas son comparables a tener que decir el último adiós a un compañero que ya no volverá. El dolor de los golpes desaparece, pero la cicatriz en el corazón que deja el vacío de una pérdida, esa permanece para siempre.
Buscando las palabras dentro de mi piel, dignas de romper el blanco de este folio, pero solo tonos grises en este pincel, amargos como besos en puertas de tanatorio. Caen las lágrimas y van mojando este papel del cuaderno que sostengo en mi escritorio, pensando en todo aquello que no pude o supe ver. Cuando miras y solo ves el envoltorio, la pérdida de un ser querido te hace echar el freno. A veces hay que parar, respirar, reflexionar. Ahora tengo baratos y ligeros los te quiero, por si un día ya no tengo la oportunidad. ¿Cómo poder aceptar que nada es eterno? Vivir con ello es nuestra responsabilidad. Que la vida es efímera, que es algo pasajero y debe ser vivida siempre con integridad. ¿Cómo poder articular un hasta siempre amigo y después querer volver a la normalidad? ¿Cómo superar tremendo castigo? ¿Cómo poder afrontar tamaña adversidad? Decir el último adiós es el peor castigo. Hay que poder sacar las fuerzas para continuar. Las que quedamos aquí seguimos en el camino, ese camino de la lucha por la libertad. No es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido, por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntos un pedazo del camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va a echar de menos, dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. El cáncer, ese demonio que mata sin piedad, a veces fulminante, otras veces muerte lenta. Dejó esta tierra inerme sin David el alemán y el radiotopo sin su pubertad ultraviolenta. Con un entorno que al menos te pudo acompañar, un movimiento, un círculo al que le dejaste huella. Tus risas, tus programas, textos para reflexionar.
Important també com despedim a la gent, i com dèiem abans, doncs aquí a la ràdio ens hem fet un far, i que també fa pensar que la ràdio, la música, la literatura, totes aquestes maneres d'expressar-te, doncs, són maneres també de que molta gent, doncs, per visqui i segueixi viva.
En el último instante, gracias por todo el arte que quisisteis compartir. Corazones tan grandes, trágicos desenlaces, en vuestras ideas y músicas aún vivís. Un accidente dejó a Bilbao y al mundo hundido. La muerte que no esperas se entraña aún más dolor. Quedó el mundo sumido en el mundial al ruido. Nada comparable, Javi, con tu buen hardcore. Defensor de los animales y del veganismo, huérfana dejas la lucha, vos fuiste motor. Hay tanto por hacer, sin ti ya no será lo mismo. Amante del punk y la buena conversación, Pablo, siempre abriendo puertas a la multitud. Eras puro corazón y puro sentimiento, compañero irrepetible, eras pura actitud. Tu pérdida es como estrellarse contra el pavimento. Guerrero de la idea y de la ocupación, enemigo del Estado y de los fascistas, siempre cuidando de los tuyos con atención, más preocupado de sus vidas que de la tuya misma. Barna y Zaragoza lloran sin saber, es pensar en ti y es que el corazón se encoge. Tenías tantas cosas aún por compartir con tu familia verdadera, con la que se escoge. Nos dejas una herida grande por coser, dejas un hueco inmenso, haremos que no se note. Seguiremos gritando por ti hasta enmudecer, viviremos lo que nos queda de esta vida a tope.
Kronstadt, mirando las estrellas.
Es la alegría por haberos conocido, por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntos un pedazo del camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí.
Aquí abajo siempre se os va a echar de menos. Dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. ¿Por qué tanta buena gente expira y tanta basura respira? Le pregunto a la muerte que acecha en cada esquina. Mezcla de rabia y dolor con adrenalina. Porque esta pena es tan grande que no se difumina, pero a vivir la vida te conmina. Así que camina, un nuevo párrafo empieza donde el otro termina. Acompañado, luto, cuidado es la medicina, que hace más ligero el dolor aunque no lo elimina. Volver sobre los pasos, observar los paisajes, deshacer los caminos hechos contigo. Digo sin ti, los momentos, las frases, aún lleno el equipaje, con tantas cosas que ya no vas a poder decir. Seguir escalando aunque hayamos perdido un anclaje, el futuro espera allá arriba y debemos subir. La vida con coraje, el mejor homenaje, como personal tsunami, fuerzas pa' vivir. Ya le pongo punto y final a esta elegía, nada mejor que el silencio me queda por decir. Doy gracias al hip hop por convertir en poesía estos crudos sentimientos que quieren salir. Y aunque a veces la vida gría, queda alegría y una guerra fría y fuera aún por combatir. Sigo apostando por mi bando, el de la anarquía. Hasta siempre, compañeros, rest in peace. No es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido, por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntos un pedazo del camino.
Amb aquest rap tan profund que ens deixa la pell de gallina, pues seguim avui parlant de l'amor. Aviat aquesta trucada, la Júlia de Som Provisionats.
Dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos.
Pubertad central lenta. El cobrador del gas.
Rompedor.
Sea. Viene por lo del seto. Oiga, lo siento mucho,
yo
pero...
Yo soy el de la guadaña.
¿Cómo?
Soy el de la guadaña.
Sí, ya lo veo, pero...
Soy la muerte.
Ya, es que verá, esta noche han venido a cenar unos norteamericanos y
¿quién es, cariño?
Un tal señor muerte ha venido por lo de la siega. Aunque creo que ahora ya no es tiempo.
¡Hola!
De siega.
Vamos, no le dejes en la puerta, cariño. Dile que entre.
Querida, no creo que sea el momento.
Pase usted, entre. Tómese una copa con nosotros. Pase, vamos.
Es una antigua costumbre que siguen conservando, pese a
haber venido... Ha venido uno de los hombres del pueblo. Pase usted, por favor. Este es el señor Howard Katzenberg de Filadelfia.
Hola.
Encantado.
Y su esposa, Debbie.
Hola, ¿qué tal?
Ellos son los Portland Smythe, Jeremy y Fiona.
Buenas noches.
Él es el señor Muerte. Bien, dale una copa al señor Muerte,
oh,
cariño.
Sí, sí.
El señor Muerte es un segador.
Soy el de la guadaña.
Sorprendente en esta época.
Así que sigue usted segando, señor Muerte.
Yo soy el de la guadaña.
Eso es lo único que dice. Aquí tiene, señor Muerte.
Siéntese usted.
Estábamos hablando de los horribles problemas a los que se enfrenta el mundo.
¿Lo prefiere blanco? Creo que ya no nos queda cerveza.
El queso está muy bueno.
No soy de este mundo.
Dios santo.
Yo soy la muerte.
¿No os parece extraordinario? Hace solo unos minutos estábamos hablando de la muerte.
Uh-huh. Sí, casualidad. Es cierto. Sí. Nos preguntábamos si la muerte es realmente el fin.
Y mi marido Howard cree, se pregunta, si existe... Eso, Dios, utilizar palabras como alma o espíritu...
¿Qué otras palabras pueden utilizarse?
Exacto.
Usted no lo ha comprendido.
No, confieso que no.
Permítame decirle algo, señor
Usted
Muerte.
No
le... Espere un momento. En nombre de todos, me gustaría expresar lo extraordinaria que ha sido esta experiencia.
Sí, estamos muy contentos de que haya venido, señor Muerte.
Entrem ja a aquesta trucada, a veure si tot funciona. Hola, bona tarda.
Hola, bona. Què tal? Soc la Júlia.
Encantat, Júlia. Perfecte. De moment sembla que tot sona bé. No és fàcil. Aquí la veritat és que és per morir-se la precarietat que tenim. Però, bueno, primer de tot, moltes gràcies. Per tocar i res, pues, primer de tot pues, també, bueno, ja ho hem dit també per xarxes i quan vam introduir l'àudio que ens vau fer pues, en ple confinament, en el moment potser més dur, en aquesta primera onada de tot el que ens estava passant amb la pandèmia i derivats, pues, també vam explicar una mica que era aquest projecte de Som Provisionals, però que ara de primera mà, pues, la idea que primer de tot pues, tu ens expliquessis, no?, de per què t'hem demanat a tu xerrar avui un dia com avui, i després a partir d'aquí ja anem parlant de coses que hem anat deixant anar en el programa d'avui.
Molt bé, doncs, bueno, començaré presentant-me. Jo sóc la Júlia i volia dir així primer una miqueta d'història del projecte, no? Som Provisionals, que és el projecte del qual forme part, va néixer el 2016, que era mare de Valentí Zapater, que tenia experiències personals, va tenir la motivació de crear un projecte per canviar la manera com gestionem i vivim la mort, no? Aleshores, bueno, va buscar persones afí i va trobar al company Pere Anton, van redactar articles i una guia amb la col·laboració de la cooperativa, la revista cooperativa que potencia el consum conscient, que és la revista Opcions. Uh-huh. I van generar contingut pel quadern 55, que es diu El bon morir, que és un recurs molt interessant i molt, jo sempre el recomano, està gratuït, accessible en PDF si busqueu a internet. Uh-huh.
El tenim aquí a l'estudi, ara l'audiència el pot veure, l'estem aquí mostrant.
Okay.
I el linkarem en el post.
Sí. Doncs, bueno, i d'ahir van ser les primeres parts del projecte. Després va anar, bueno, com tot mor i tot canvia constantment, no? El projecte també ha anat canviant i les quatre persones que en un moment vam arribar a ser, avui, a dia d'avui, són Víctor i jo, amb col·laboracions externes d'altres projectes i tal. I com a col·lectiu ara mateix ens estem centrant en generar espais de trobada, en fer tallers per potenciar una relació conscient amb la mort. També el que fem és investigar i divulgar allò que investiguem, que averiguem, i fem xerrades, divulguem per xarxes socials, per la web, sobretot en relació doncs, a maneres diferents, maneres alternatives a viure la mort, però també el marc legal, no?, que en el que juguem aquí en el nostre territori. I a banda d'això, doncs també fem col·laboracions, ens agrada molt enfocar-nos també en la transformació social a través de l'art, i hem tingut la sort de col·laborar amb un col·lectiu de teatre que es diu Les Hueques abans de l'estiu, i continuem col·laborant amb elles i participarem al festival de Terrassa Noves Tendències. Bueno, i anem fent aquestes cosetes, no? I sobretot, bueno, nosaltres som persones que no, bueno, en algun moment de la nostra vida hem sigut travessades per dolors importants, i en aquesta experiència de dol, d'acomiadar de persones importants, també ens hem vist de sobte amb la indústria funerària, no? I amb moltes coses que comporta la relació amb la indústria i amb les grans empreses, i per això ens neix la necessitat i la motivació per intentar fomentar l'autogestió en tot el que envolta el morir, en potenciar la sobirania i cuidar la vida, perquè això és el que entenem, no? Que cuidar la mort estem cuidant la vida, no? Això és el projecte, això és el que fem ara mateix.
Jo volia... Bueno, jo sóc el doctor Axioma, vale? I que no ens coneixem i tal. Res, bàsicament...
A veure, no t'escolta gaire?
No, m'escoltes ara?
Escolta com lluny?
Ara? Pot ser que m'escoltis, que no falli el micro?
Ep, ara?
Ara millor.
Ara millor, vale.
Mea culpa.
No. Doncs res, mira, no sé, estàvem... Clar, diguem-ne, valorant una miqueta des del programa com Majares com afrontar aquest debat, no? I dèiem, no?, que se li ha de perdre una miqueta també la por a poder sí. parlar del tema de l'amor, o sigui, entenent que és un fet, bueno, és un fet únic, és un fet biològic, però també és un fet que es pot viure de moltes maneres, des de la pèrdua, des de molts llocs, però el primer, diguem-ne, el primer pas, com per dir-ho així, és poder parlar d'ell, no? I trobem que a vegades des de la nostra societat o en la nostra cultura, diguem-ne, que ha viscut l'amor des d'una idea així com molt catòlica, molt cristiana, doncs a vegades tenim com aquesta cosa de fugir la idea de l'amor o no parlar de l'amor o viure-la des del duelo castellano, encerrado en casa, sin hablar mucho o alguna cosa així. I llavors, no sé, en aquest sentit, vosaltres com, clar, quan dieu vivir la muerte con soberanía o vivir el duelo en colores, a què us referiu?
Vale, pues mira, amb això que planteges, clarament partim d'una cultura dominant que fomenta el tabú, no? I amb això, clar, sempre ens situem a Occident, no? Ens situem en les nostres realitats perquè entenem que a Occident també hi ha diverses maneres de viure la mort, no? I no sempre tot passa pel tabú, però sí que és cert que hi ha una cultura dominant i aquesta cultura dominant està a les institucions, està al poder, no? I aleshores tenis... les esferes de poder estan tenyides per aquest control i tabú en relació amb la mort. Quan nosaltres parlem del bon morir, de viure la mort en colors o de trencar el tabú, en part estem parlant de trencar aquest silenci, no? Que si hi ha silenci al voltant de la mort, sigui un silenci escollit, no? Per nosaltres és molt important fer èmfasi en que no hi ha una manera correcta o incorrecta de viure la mort o viure els dols, i no hi ha una fórmula perfecta ni universal, no? La qüestió és que si hi ha un tabú no podem explorar. Si hi ha un tabú és un silenci imposat i no podem averiguar quina és la manera com jo i el meu entorn, les meves estimades, desitgem viure aquesta part de la vida, no? I allà és quan el tabú ens treu sobirania, perquè ens treu poder sobre la decisió d'aquella experiència, no? I clar, viure la mort en colors també és una idea que a més agafem del projecte Luto en Colores, que és un projecte de la Silvia Melero, que és un projecte preciós amb el qual tenim molta afinitat, i podem trobar informació en lutoencolores.org, crec que és, ara mateix no estic molt segura, però si poseu Luto en Colores ho trobeu.
Sí.
I clar, ve a reflectir la idea de que hi ha moltes diverses maneres de viure la mort, i no tot passa per un dolor que com dir-ho, que desempodera, no? No tot passa, que quan mor algú, quan vivim dolç, també implica riure, pot implicar també moltes emocions, que no tot és angoixa o silenci o tabú, no? Que pot haver-hi coses molt belles, hi ha coses molt belles en la mort i en els dolç. Hi ha molts aprenentatges molt bonics.
Bueno, pot ser una experiència transformadora, no? com poca segurament. Sí. Bueno, una cosa que et volíem preguntar, però tu ja l'has explicat, ho has dit d'alguna manera, és que evidentment les persones que en el seu moment ho vau impulsar aquest projecte i les que seguiu, pues, us ha travessat pues, alguna experiència o dol important, no? Que totes en vivim en algun moment de la vida, però bueno, evidentment no totes en el mateix moment o no totes igual de properes. Nosaltres, en el moment que també us vam plantejar ja fer aquell àudio ara a l'entrevista, evidentment avui no és només perquè sigui 1 de novembre, tot i que ens ha anat bé, sinó perquè entenem que també doncs són uns moments en què en aquest tros de món més privilegiat, on l'amor és menys present, almenys en aquesta època de la història que vivim, que en altres llocs i en altres èpoques, doncs sí que això se'ns ha trasbalsat per complet, no? I és una de les novetats que ha portat una de tantes aquesta pandèmia i tot això. I llavors jo crec que molta gent doncs, està també donant-li voltes, no? Hi ha molts eixos al voltant de la mort de què parlar, i aquest quadern que mencionaves precisament toca tants temes que és que no dona temps a abordar-los tots. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres també durant el confinament vam viure doncs, desgraciadament morts, que a més se li afegia el doble tabú de quan és una mort voluntària, i que no eren alienes a aquest moment tan complicat que hem viscut i seguim vivint. Llavors, aquí nosaltres et volíem preguntar què creus que pot canviar o què està canviant o quines possibilitats obre tot això a la nostra societat i a les institucions que ens controlen o manen.
Doncs, vale, per una banda, has dit algo que m'ha fet pensar directament, i ara ho has comentat, no?, amb el tema del control, que em sembla molt, molt important anar a la utilitat d'un tabú, no? O sigui, quan hi ha un moment en què socialment està penalitzat parlar d'una manera o viure d'una manera que no és la correcta socialment, entre cometes, vol dir que està controlant la manera de viure això, no? I si a més aquest tabú va acompanyat d'un engranatge, no?, institucional, o que implica lleis, que implica penalització econòmica si no es compleix, etcètera, vol dir que ens estan controlant aquesta part de la nostra vida. I jo pense que com passa amb el tabú amb la sexualitat, com passa amb el tabú amb la mort i amb altres tabús, tenen una utilitat molt important, perquè controlar aquestes parts de la nostra vida són controlar la nostra vida. No? Aleshores, quan controlen la mort, quan controlen la manera com nosaltres ens volem acomiadar, ens volem morir, volem acomiadar les persones que ens estimem, en realitat, no estan controlant només una part excepcional o puntual de la nostra vida, sinó que estan controlant la vida mateixa. Aleshores, quan has comentat quan has situat, no?, has situat la nostra experiència en un lloc molt privilegiat del món, no?, Occident, clar, dius, sí, o sigui, no em sembla casualitat, a més, no només a Occident, no?, jo crec que el procés de controlar, institucionalitzar, generar lleis restrictives en relació a com vivim els dolç i com acomiadem i com morim, és algo que que la colonització i que la influència d'Europa Occident a l'est del món també ha portat, no? Per què? Perquè és una eina de control social. No només control individual, sinó control social, perquè des del meu punt de vista fer els dolç col·lectivament té una potència i una manera increïble d'unir a la col·lectivitat, a la comunitat, que és molt perillosa. És molt perillosa pel poder, no? Perquè quan perdem a gent que estimem, quan se'ns creua unes emocions tan fortes i un arrelament a la vida i un arrelament a la mort, tan fort quan algú mor, ens unim, ens fem més fortes, generem coses conjuntament i hi ha un poder molt fort, no? Vale, la pregunta que m'has fet és...
El context d'ara, no? Clar, sí, sí, oportunitats o com que sacseja, no?, amb tot això.
Sí, clar, el context d'ara, jo crec que una cosa que ha fet, bueno, que per mi és clara, és que ja no es pot mirar cap altre costat, no? O sigui, ja està a tot arreu. Si no volíem entendre que la mort és algo que ens toca a nosaltres, que la mort de molta gent massiva, tant no passa a altres llocs llunyans o altra gent més desafortunada a la vida, entre cometes, sinó que és algo que passa constantment, que és nostre, que morim, no? Claro, jo crec que posa sobre la taula moltes preguntes, no? I de fet els mitjans de comunicació han començat a plantejar debats interessants i greus al mateix temps, perquè d'alguna manera es planteja la pregunta de com estem morint, no?, en aquesta situació de col·lapse sanitari, etc. I els mitjans de comunicació han començat a plantejar a qui deixem morir, no? Pues és una oportunitat en aquest moment en què s'està parlant, en què s'està debatint, en què està sobre la taula més que mai, el generar maneres, no? El dir, sí, la qüestió no és si morim o no morim, la qüestió és com morim, no? Perquè morirem tots, i està bé, perquè això és la vida, però com morim, ahí està la qüestió, no? De qui està morint sense cobertura sanitària, qui està morint al carrer, qui està morint en les fronteres, no? Qui està morint amb violència, qui està morint de manera escollida, o qui està... Com... Totes aquestes preguntes són la prioritat ara mateix a respondre, no? Perquè ens està passant, perquè se'ns fa més real que abans.
Ah.
Però jo tinc, per exemple, no? O sigui, a veure com plantejo, perquè són moltes coses i força interessants. Clar, però has plantejat l'amor com a, diguem-ne, com una, o el dol com una qüestió de control, o com una mena de, o una idea de control de la vida. Clar, però també hem de mirar la vessant econòmica que hi ha darrere de tot això. Clar, o sigui, és una reflexió que hem de fer en el sentit de, no? De tant en tant, en els mitjans van sortint, diguem-ne, doncs certes notícies, com molt bé deies tu, que sí que es fan inevitables, no? Però clar, però et donen a pensar, diguem-ne, no? Per exemple, sortia, recordo, que s'estaven intentant remunicipalitzar els serveis funeraris perquè esdevenien un servei molt car i al qual no tenia accés molta part de la població, per exemple. Per altra banda, també recordo en una notícia així una miqueta de l'Iran, com, diguem-ne, es venien unes certes urnes on es ficaven les cendres d'una persona que venia amb una llavor, i llavors això es plantava i creixia un arbre i tal. I al mateix temps s'estan començant a plantejar certs debats sobre l'eutanàsia i sobre una mort digna i tal. I llavors te n'adones, sí, està tot això aquí, i per això és important l'autogestió de l'amor i de les emocions vinculades a l'amor. Per què? Perquè si no pot acabar esdevenint un negoci on se li vulgui extreure fins a l'última gota de benefici a un cos i al fet de l'amor, no? Hola?
Crec que de moment hem perdut a la Júlia.
Ai, he calat, diguem-ne, enjornat per l'argument, o...
Intentarem recuperar la
manera.
Mentrestant...
Posem una cançoneta, sí. I...
A veure, perquè pot ser que sigui una qüestió de connexió.
Hola?
Doncs anem dient alguna informació.
Hola?
Vinga, escoltem una de les cançons que la cançó ens comentava, de Calaveritas.
Cariño mío, no llores mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro
de solventar aquests problemes tècnics.
Julia, em sents?
Hola, sí.
Ei, hosti, sí. Pensava que digui, no li ha agradat la pregunta i m'ha penjat.
Bueno, hi ha tota una sèrie de forces.
No, ha estat malauradament una errada tècnica, un cable que no ha fet un bon contacte.
Bueno, la pregunta l'escoltaves, no? El que et comentava, sí? Axioma, i el que no t'escoltàvem era tu.
Sí, doncs, res sobre la pregunta, que a mi em venia la idea de i tant, no? O sea, de la paraula negoci, no? O sea, ja portem dècades que hi ha hagut un procés de liberalització del servei funerari a l'estat espanyol, i això té unes repercussions molt fortes, no? Aquí, no, bueno, no només parlem de capitalisme, que el capitalisme busca el benefici, no?, sempre, sinó que a més parlem d'unes lleis que afavoreixen, que faciliten el capitalisme, que no és tampoc una cosa que sorprenga o que siga nova, no? Però la qüestió és que des de fa dècades estan pujant, s'estan incrementant els preus, nivell que abans de la pandèmia el preu mitjà d'un enterrament complet senzill era de 3.500 euros. A Barcelona, per exemple, era de 6.000 euros, o sigui, i la cobertura pública, diguem, era reduïda, bueno, o sigui, com poca gent podia accedir a cobrir aquestes despeses. Aleshores, clar, diguem que yo aquí he hecho una cosa bastante clara, y es que si hi ha un procés de privatització de tots els serveis públics, com l'educació, la sanitat, amb la mort, amb la gestió de la mort, el que jo crec que ha passat és que ha sigut molt més fàcil privatitzar-la. No? Per què? Perquè hi ha un tabú molt gran, perquè no hi ha una tradició de defensa d'aquest servei, no? Aleshores, la privatització ha sigut pues una vergonya. O sigui, vamos, ni que fos un euro que han pujat, no? Però la qüestió és que no només són els preus que han anat pujant moltíssim, sinó que tant la legalitat com les empreses funeràries que dominen el sector, que són 5, o sigui, hi ha un monopoli molt fort, imposen les seves maneres, no? I hi ha poc marge per fer, per autogestionar, poc marge per decidir què fa realment, no? A banda de que hi ha molt poca informació i hi ha un tabú molt gran. Aleshores, tant nosaltres com a persones que en algun moment de la nostra vida segur haurem d'accedir als serveis d'una empresa funerària, tot és important que ho sapiguem abans, perquè en el moment en què passa, en el moment en què se'ns ha mort una persona estimada, no tenim força, no tenim temps i emocions per estar lluitant contra un engranatge que no coneixem i que a més està molt ben muntat. Aleshores, per això és important informar-nos abans, fer moviment i canviar això, no? I amb el que comentaves de les propostes de municipalització, sí, és algo que es va proposant a les institucions, ja a Catalunya passat i tal. El que passa és que, clar, pues que les empreses funeràries grans tenen molt de poder, moltíssim, i municipalitzar està sent difícil. Molt difícil
és un pastís molt altra. Gran, no? Que és un pastís evidentment molt gran, i en aquest sentit, i ho s'explica jo crec bastant bé, és una cosa que s'aborda en aquest quadern que explicaves del bon morir, en el cas de l'estat espanyol és especialment flagrant, no? Que si troba, que pots trobar, no?, algunes experiències o models una mica diferents a lluny, però també fins i tot a Europa. Llavors, com passa en altres àmbits, sembla que aquí l'estat espanyol realment s'ha optat per caure en aquests oligopolis i en un model ultraliberal en aquest àmbit que quan realment estem parlant d'un dret bàsic. No? En aquest sentit dic que hi ha, clar, com passa amb tot, doncs sempre la gent, per sort, té capacitat com a mínim d'organitzar-se grupalment i com a mínim denunciar algunes pràctiques abusives, no? Ja es va mencionar algun cop que hi ha un grup que es va crear per afectats per una d'aquestes empreses, que és Mèmora, i es diu Afectados Mèmora, i segur que n'hi ha moltes altres, perquè a vegades, clar, això no, fins que no ho veus en car pròpia, a les vegades també ens ha tocat, no et dones compte fins com punt a vegades ja no és només les lleis, sinó que ells mateixes incompleixen, pues, això, a vegades el poder informar, i tens més drets i més possibilitats d'escollir a vegades de la que sabem, a part que igualment hi ha tots aquest oligopoli, no? Llavors jo crec que recomano aquest quadern perquè també abordeu això, s'abordava això, no? També qüestions més pràctiques i legals.
La pregunta és, doncs, on es pot aconseguir aquesta revista o aquesta informació, o on ens podríem informar també de les coses que aneu fent?
Aquesta revista està accessible en PDF si poseu, si escriviu Revista Opcions, Quadern 55, El bon morir, està accessible tant en castellà com en català, en PDF gratuït, tot. I la segona pregunta no l'he escoltat.
Bueno, ja més aviat de cara al vostre projecte, que entenc, tu has dit també que abordeu el sensibilitzar o parlar d'això, no? Trencar aquest tabú, també que expliquessis com se us pot trobar, no?, en xarxes, on sí, i jo no sé si també us plantegeu també algun tipus d'alternativa a això, no? Com en el món de l'economia social i solidària o del cooperativisme s'està a poc a poc aconseguint generar alternatives a molts monopolis o oligopolis, aquest que és més complicat encara, si cal, està plantejant algú.
Sí, segur que hi ha més, jo tinc l'esperança de que hi ha més, però nosaltres coneixem a Catalunya una funerària que és la Serveis Funeraris Santa Susana, que estan a Caldes de Montbui, que són l'única, l'únic servei funerari que inclús a la cooperativa, ai, a l'economia social i solidària que coneixem, que sapiguem, l'única Catalunya que no té ànim de lucre i que i les coneixem més properament i són bastant afins, o sigui, són el seu enfoc amb la mort i no fer lucre i que sigui respectuós, etc. I és, no? Alternatives així com institucions, empreses, associacions que faciliten serveis funerals en si mateix no coneixen més. Ara, associacions que acompanyen el dol, que replantegen maneres de viure el dol, n'hi ha unes quantes, això sí. I nosaltres com ens podeu trobar? Doncs nosaltres tenim una pàgina web que és www.sonprovisionals.net i allà tenim la informació que anem investigant, la pengem directament perquè estigui accessible per tothom i també les activitats que fem, no? Ara mateix estem concentrant així bastantes energies en fer uns tallers online, perquè ara pues, tot és online, i fem uns tallers online a Can Ricard, que és un espai del Poblenou, i són uns tallers cada dilluns de 6 a 8, són gratuïts i simplement s'ha d'accedir amb Zoom i no cal ni continuïtat ni pagar, cada dilluns fins el 14 de desembre, i si alguna està interessada ens pot escriure a la pàgina web, està el nostre mail i li passem la informació. I per altra banda també estem una mica actives a Twitter, últimament menys, però i a Twitter som @somprovisionals.
Que som molt fans, ja no només de la vostra iniciativa, sinó també del nom.
Ja,
ben trobat. I abans has mencionat aquesta iniciativa Luto en Colores, que repensa la mort, doncs dic que confirma que sí, és lutoencolores.org la web.
Molt bé.
I ja per anar tancant l'entrevista, no sé, Júlia, si voldries comentar el que tu vulguis, a part de també introduir la cançó que ens vas dir que creies que venia a gust despedir-te de la Nati Ju, però bueno, si volies comentar alguna cosa més.
Pues mira, no ho havia pensat, però em dic alguna cosa, no? Pues així, jo sempre que parlo de la mort amb la gent que estime o en tallers, la veritat és que m'agrada transmetre que és un camí molt bonic, no? O sigui, a mi la mort em fa molta por, no? Porté anys donant-li voltes, llegint, compartint, i no deixa de fer-me por. Però aquesta por pot ser una por creativa, no? I pot ser una por que m'empuixi, que m'emporti a viure més intensament, no? Faig una crida a anime, no? A la gent a aprofundir en la nostra pròpia relació amb la mort, perquè és un camí preciós i molt alliberador.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules. Moltes gràcies, Júlia, ha estat un luxe i desgraciadament se'ns ha fet curt i podríem estar aquí parlant hores. Sempre ho diem, sona tòpic, però és que en aquest cas jo crec que evidentment el tema és inabastable i dir-te que despedirem amb la cançó que ens has dit
i que farem seguiment, diguem-ne, de les coses que aneu fent, i si algun dia voleu doncs tornar als micros de Contrabanda per explicar-nos alguna dels tallers que feu, alguna cosa, doncs estan oberts per vosaltres.
Sí, evidentment, esperem algun dia poder-nos trobar físicament, que vingueu als nostres estudis plens de vida de Contrabanda i poder xerrar més estona. Doncs ens anem amb quina cançó?
Amb Calaveritas, no? De Nati Ju.
Genial. Pues ahí queda. Pues una abraçada.
Moltes gràcies. Un plaer.
Moltes gràcies.
A tu, Júlia. Salut.
Una abraçada.
Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, y aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida.
fer una recomanació, ja que xerrem d'amor. Ho vam fer en el seu moment, en aquell programa que també li vam dedicar ja fa pràcticament 2 anys, i parlàvem d'aquest quadern d'opcions, però també fèiem recomanacions literàries o que ens havien remogut en aquest sentit. Jo ara aprofito per dir el còmic que estic llegint, que és l'informe de Broderick, de Manu Larsenet, i que es basa en el famós llibre del mateix títol d'un escriptor francès, i que en el fons aborda pues, com a la col·lectivitat els tumultos també pues, aborden l'amor en un context com és el de post Segona Guerra Mundial, en un lloc misteriós, podria ser qualsevol, i bueno, des d'una òptica bastant fosca, que molt adequat pel recomanem.
Jo una recomanació que faré és el... Hosti, un llibre que, clar, ara quedarà així, no?, com molt... No sé, com molt patillero i tal, però és el Juan Rulfo, Pedro Páramo i el Llano en Llamas.
Un clàssico.
I tota aquella, diguem, una cultura així com de l'amor, vinculada a la pobresa, però també vinculada a certs... aspectes, diguem-ne, que ens mostren altres maneres de viure i experimentar l'amor. I no ho sé, com a document gairebé etnogràfic i etnològic, és interessant.
Que ara estaven fent l'obra de teatre, per cert. Sí? Però una obra de teatre, una adaptació que segurament, okay, que segurament han parat, evidentment. No te quejes cuando corresponde que hay injusta. Molt bé, doncs canviem de tercio completament, o no, ara veurem, però tenim el següent entrevistat a la línia telefònica. Tenim a l'Ernest, del Gimnàs Social Sant Pau, que esperem que ens escolti.
Hola. Hola, bona nit.
Ei, bona nit, què tal? Hola. Sí. Ernest, és un canvi de terç total, o sigui que anem a veure com et surt aquesta situació. Per començar una miqueta, si et podries presentar i presentar-nos la iniciativa que estàs, que esteu defensant.
Sí, soc l'Ernest, membre de la cooperativa Gimnàs Social Sant Pau, i el projecte és un projecte cooperatiu que des del 2012 se'l van quedar als treballadors, que té 80 anys, i que fins abans de la pandèmia era un gimnàs que simplement la gent que no té diners també podia entrar. Estem parlant d'uns 948 socis que no pagaven i uns 500 que sí. Després també vam obrir les dutxes per la gent que estava al carrer. Vam fer 18.000 l'any passat i amb el Covid tot va canviar. Amb el Covid hem fet un projecte amb serveis socials perquè els protocols era impossible fer-ho nosaltres sols, les infeccions, neteixes, no les podíem assumir, i actualment estem fent 150 dutxes per home, 25 per dona al dia, amb un àpat i canvi de roba. Aquest seria una miqueta el projecte.
Fa potser ja fa més de 2 anys, vas venir aquí, Ernest, sí, a l'estudi de Contrabanda, i estàvem en un moment de, si no recordo malament, d'estar promovent una iniciativa ciutadana, no? Perquè també estàveu en aquell moment amenaçats com a l'espai, i clar, des de llavors ha plogut molt. També no sé si ens vols actualitzar la situació legal del Gimnàs Social Sant Pau a dia d'avui, com va acabar allò.
Bueno, va acabar amb una patada endavant de la pilota que ha arribat fins ara. Ara estem sense contracte i hem de pensar que el gimnàs és urbanísticament és molt singular perquè no té cap pis construït a sobre, deu ser de les poques, dels pocs espais que queden, això és Raval però dona cara a Sant Antoni, de 27 metres de façana sense construir, i la propietat ha apretat l'accelerador per tal d'evitar fer el 30% de VPO, de pisos de protecció oficial, i estem amenaçats amb un desnonament el 20 de gener. Ara aquest seria una mica a l'escenari. Una altra cosa és que durant tots aquests dos anys hem treballat bastant i hi ha possibles solucions. Són complicades, però hi ha solucions.
Com deies abans, evidentment com a tothom, la pandèmia, el confinament, l'emergència social pues, us ha canviat les tasques o la vostra realitat i com deies, i molta gent sabem, heu estat a primera línia, a més en un lloc, bueno, un barri o un districte pues, que també va... com sempre ha passat altres vegades, doncs s'ha vist afectat a vegades més que a la mitjana de la ciutat. Llavors, creieu, això entenc que hauria de ser un argument per que es demostrés la necessitat i tota la utilitat que té un espai així. S'estan tenint així o no?
Aviam, haver estat a primera línia doncs ens dona un plus. L'únic que passa que a nivell de política tot és molt complicat. Llavors nosaltres tenim diversos problemes o hi ha diverses coses a solucionar. El primer és que la família propietària demana un preu molt per sobre del preu de mercat i això hi fa impossible arribar a qualsevol acord. Després l'Ajuntament ha tingut altres prioritats, és molt lícit, estava aprovat en plenari del 25 d'octubre, no, del 25 de maig del 2018 que s'aprovaria i no s'ha executat. I per altra banda, ha estat el mateix Ajuntament qui ens ha vingut a buscar durant la pandèmia. Tot això és com... és molt estrany. Tot i això, nosaltres hem presentat un projecte a l'Ajuntament on diferents fundacions farien una proposta a la propietat i estem esperant que l'Ajuntament contesti si ho veu bé i si facilitaria una miqueta aquesta opció. Per tant, ara estem esperant que es posicioni l'Ajuntament.
I la situació, diguem-ne... amb el propietari, això que estàs dient de que demana per sobre del preu de mercat, com ho esteu gestionant? Esteu en tràmits legals amb ells? Com va la situació?
La situació és complicada perquè ja et dic, no hi ha marge de negociació, perquè quan van canviar la legislació aquí a Barcelona, que tota obra nova de més de 600 metres quadrats tenia que reservar un 30% per pisos de socials, i es van calcular que això els feia perdre un milió d'euros del valor dels terrenys. Llavors ells van presentar un projecte ja per construir amb nosaltres dins per tal d'evitar fer el 30% de pisos socials. Per tant, ells tenen un rellotge que va avançant i si no ho fan perdran aquesta llicència. Per tant, el marge és petit. Aquest és el paper que ha de fer l'Ajuntament, perquè nosaltres dins del gimnàs hi ha una casa fàbrica que està protegida i l'Ajuntament fa dos anys que està protegint totes les cases fàbriques. Per tant, sol defensant el patrimoni urbanístic de la ciutat, seria possible denegar aquesta llicència i per tant també baixaria bastant el preu. Llavors el que nosaltres demanem a l'Ajuntament, ja que està clar que no tenen intenció de comprar-ho, és que almenys es posicionin com a Ajuntament i defensin el patrimoni urbanístic de la ciutat i això facilitaria l'operació.
Heu estat ara en campanya i no sé si seguiu en ella a les xarxes socials però també doncs, amb actes al carrer. No sé si també vols comentar, hi ha alguna previsió de continuar en ella, alguna data assenyalada i després com es pot seguir la gent i si té alguna altra manera de col·laborar qui vulgui donar-vos suport.
Doncs vam fer una campanya de 10 dies que vam fer una cadena humana del gimnàs a l'Ajuntament i un concert al Terrat. Teníem preparat un concert a Nou Barris, però tal com està el Covid vam decidir anul·lar-lo. Ara mateix, fins que no hi hagi un posicionament clar de l'Ajuntament i de la família per saber on s'ha d'apretar. No tenim previst més accions, però bueno, segur que n'hi haurà. I el que és per ajudar, anem molt malament de pantalons i samarretes. Hem de pensar que fem 3.000 dutxes al mes i això són 3.000 mudes. Llavors, pues això, tenim bastants problemes per aconseguir mitjons, calçotets, pantalons i samarretes. Són les quatre coses que més ens costa.
Pues podries recordar dir l'adreça?
Sí, exacte. Estem a Ronda Sant Pau 46, obrim de 8 a 4 de dilluns a dissabte, i si no poden apropar-ho, si ens truquen a internet, poden buscar el telèfon i ens donen una adreça, nosaltres anem a buscar-ho.
Teniu la web, que és gimnassocialsantpau.com. Sabem que també les xarxes, especialment Twitter, esteu actives amb Salvem Sant Pau. Pues, bueno, ho seguirem. Ja, en la campanya que fèieu hi havia molta gent des dels àmbits activistes, com pues, també gent del món de la faràndula o coneguda, que sumava a donar recolzament i a demanar que salvés el Sant Pau. Nosaltres ens hi sumem i que bueno, pues veiem que evidentment que no és una qüestió només d'aquí qui esteu així més implicats evidentment al dia a dia, sinó que molta gent creu que fa una tasca necessària.
Doncs moltes gràcies i gràcies per l'interès i seguim.
Doncs això, moltes gràcies i us seguirem la pista.
Ernest,
una
abraçada, i si vols presentar, nosaltres hem buscat la cançó que ens deies, si la vols dir tu mateix, i no sé si l'escolles
sí,
per alguna cosa.
És de Les Bajas Passiones, Rimes, hòstia, ara no em sabré el nom sencer, m'ajudeu? Rimes...
Rizomas Salvajes?
Ah, sí, Rizomas Salvajes, i bàsicament perquè l'altre dia vam fer el concert... que vam intentar fer una mica així com els Beatles, que es veia des del carrer i vam fer una plataforma, doncs van vindre desinteressadament a tocar, i bueno, també era un homenatge per ajudar de forma desinteressada al Sant Pau i altres projectes que sé que col·laboren.
I més en aquests moments que també en el món de la música, com tots els àmbits pràcticament, pues, també estan passant lo seu.
Bueno, i potser sí. També podem fer tots i totes una classe de cardio en el Sant Pau escoltant aquesta meravellosa cançó.
Ara ens hi posem.
Ho farem en el futur.
Molt bé, Ernest, doncs escolta, una abraçada i això, llarga vida al Sant Pau.
Moltes gràcies. Salut. Forta abraçada.
Salut.
I bona nit.
Sí, que en la cama era intenso. Sí, con tu historia me entretengo. Pero miras pa' otro lado cuando estoy triste. Desapareces con tus cosas, no me viste. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Volveré a posicionarme, a no seguir todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes.
Y vuelvo otra vez a arrastrarme pa' llegar a ti. Solo quiero alejarme pa' ver. Dicen que podía ser más feliz. Eres un guapo de 10, ya lo sé, no te puedo mentir. Pero esos detalles tan feos te quitan todo el sex appeal. Me tienes pillado, pero ambos sabemos que esto no es sano. En la que ha matado otro esclavo, pero fuera de ella no quiero sentirme encerrado. Colega, lo hemos intentado, te sigo como cualquier bobo. Favores de tercera, lo siento, tu cuerpo no lo es todo. La suerte nunca está conmigo, a veces será divertido. Como cuando me la metías y me corrías sobre tu ombligo. No quiero irme, me obligo, que te jodan, eres invasivo. Somos rizomas salvajes, poco que ver contigo.
Pasaste de listo, yo creo que ya pude pasar ese mal ciclo. Esas cadenas no me quedan bien, yo pienso. Con mis alas de cruzar los cuatro vientos. Sí, que la cama era intenso. Sí, con tu historia me entretengo. Pero miras pa' otro lado cuando estoy triste. Desapareces con tus cosas, no me viste. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes. Te plantan en macetas cuando somos rizomas.
somos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas.
¿Qué tal?
Te animo aquí ahora con las tijeras. ¿Te
has sentido bien o no?
Totalmente. Es un majara salvaje, un rizoma salvaje.
Ah, vale, vale, sí que en directo, espera, que está un... Es, pobre. Que son más salvaje.
Ahí está. Te estaba invocant. Era impossible que no apareguessis.
Doncs aquí tens, has vist, no sé si has escoltat el programa, però bueno, un programa...
Claro, que sí, estava aquí.
Pues això, en viu. Mai millor dit, ja veiem que tu també estàs rodejat de vida.
Escolta bastant a l'Ernest, ara l'espero el som... Provisionar no he escoltat tant.
Doncs escolta, Eduardo, si vols
fer la teva opinió.
Exacte.
Digue'm.
Aquí, els micros són teus.
Bueno, és un marroneti, no estava parat. Jo volia contribuir, si volia trucar perquè sumar-me al programa, però no fos el meu alegato de defensa de la vida i la muerte. Bueno, me'ls explicaré el que has explicat als meus nens avui quan hem anat a veure el lloc de cendres d'una col·lega que es va morir just fa un any. Es va morir el dia 31 d'octubre, perquè se la recordés tothom, no?
Sí, sí, la veritat.
Morir el dia dels morts té guassa, no? I ahir que també estàvem fent ahir una castanyada d'aquestes, on la castanyada pues està clar que és una festa per honrar els morts, alguna mica, o la vida, o el cicle vital, com tantes altres festes, no? Em sentiu bé o què?
Sí, 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 sí. T'escoltem.
Bueno, pues res, pues, no, però t'explicava això, que també no sigui un dels fets de la cultura humana és l'enterrament, no? L'enterrament o els ritos de muerte. En tant que som una espècie de que tenim una vinculació entre uns dels altres, no? I tenim una necessitat de relacionar-nos. És impossible obviar-ho, no?
Totalment.
Està clar que després el ritme vital i de les nostres cultures a vegades és una cosa una mica al·lucinant. Vull dir, tot ens ha passat, no? Les primeres morts en criu, doncs com que sent gent gran de la família, gent que no sé què, no les caps sap situar, no? Després quan es comencen a morir els col·legues, doncs és una altra història, no? I tens pensament, però tampoc saps com actuar-ho, com mantenir-ho, com viure-ho d'una manera social, no? I jo que era una festa que abans repudiava bastant, com si diguéssim, o la obviava i no hi pensava, doncs ara hi trobo un cert sentit. I en el sentit aquest de que com a mínim un dia a l'any tinguis un espai en el cap, o sigui, que t'ordeni, no? Com tantes coses, però bueno... Però ho fem com podem i està clar que amb les persones que estimem i que ja no estan amb nosaltres, doncs es mereixen una estoneta espontània o caòtica també, no?, per anar-hi pensant en elles, clar, i tenir-les present.
Sense cap mena de dubte i de
com
fet
tantes altres.
I de fet és una
mica el que deia. Ja sabeu que dic obvietat sempre.
No, però és el que deia la Júlia, que és perdre-li la por per al tabú.
Sí.
Clar, el tabú de la mort, el tabú de parlar de la mort i
sí,
com
sí, certa sí, però parlar-ne també.
Clar.
Clar.
I a ella invocar-la i diguem-ne que cert, el record de les persones que ja no hi són és també una manera de transcendència, diguem-ne, en la vida de tots i tots
clar,
nosaltres.
Però és la transcendència. I per això al final després és la locura aquesta de que la gent vol transcendir i vol fer tantes coses i ambiciona tant poder per perpetuar-se més enllà de la seva vida. Sí. Per això ja és otro tema.
Sí, però bueno, està clar que a vegades sí que necessitem dades o coses simbòliques per recordar.
Evidentment.
I aquestes dates o cerimònies o el que sigui, pues cadascú a la seva manera pues ajudant, no?
I bueno, ja ho fet
una data ens ha passat més a tots. Com?
Què dius?
És que aquest delay...
Jo sento una mica malament.
Sí, ens mata una mica. Mai millor dit.
Bueno, és l'últim programa, dieu, no? Estudi de Platja Amador.
No ho sap.
Nosaltres com els guiris abandonarem la plaça Real.
Ho xerrarem, no? Després ho xerrem. Escolta, això està sent una mica complicat. I ara que si ens dius alguna cançó...
Sí, us deixo una abraçada ben forta.
I una cançó.
No tinc cançons, però molt la... Sí, tenia el Niño de Elche, aquella de...
Uf,
de un mira, no cau del tot bé, però aquella cançó m'ha agradat.
La de l'hombre... La de un hombre.
No, la de la que crec que està rica. Doncs aquest de Costa Rica.
Uau. Hosti, pues la
a més la té en el sí, WhatsApp. Sí. O si no, la torno, ara us la torno a enviar. No, ja la... Us dic el títol, vale?
Vale, vale.
Sí, sisplau. Vinga, pues una abraçada, Manos Tijeras.
Vinga, pues una abraçada. Vagin posar el tema, vinga. Que jo li se l'escolta. A pari guapis.
Contrabanda FM. I la ràdio que crema. A les barricades, amor. 91.4.
Si escuchas contrabanda, bandida en tu cama. Si escuchas contrabanda, tumbadita en tu cama. Es el 91, 91.4. Es el 91, 91.4. Hay contrabanda. Hay contrabanda, escúchala. Hay contrabanda, hay contrabanda, hay contrabanda, escúchala.
Molt bé, doncs escoltàveu aquí la Sucarige, una banda que vam tenir aquí en viu. Aquesta cunya està gravada aquí a l'estudi i també abans escoltàvem el Gerard Horta i la Sucarige, bé, jo les he rescatat perquè anaven a tocar, bueno, i tocaran de fet dins el Festival Ravals del barri del mateix nom, que es fa a partir de la setmana que ve, i evidentment doncs, amb tota aquesta situació de confinament o pseudoconfinament o com a mínim d'anul·lar tots els eventos culturals, doncs això ha quedat postergat, no es farà presencial, i el que sí que hi haurà doncs, és una versió online que faran el dia 7 de novembre, i llavors igualment nosaltres recomanar-vos, tot i que evidentment la música ens agrada en viu. I a part del concert de Sucarige, doncs hi ha altres eventos culturals, no només musicals, en aquesta 18a edició d'aquest Cultura Raval que comença del 5 i era fins al 8 de novembre. I estem amb una miqueta de problemes d'internet que ens impossibiliten de moment poder escoltar la cançó que ens demanava el senyor Manos Tijeras, però anem dient una miqueta d'agenda, no? I després també comentarem alguna notícia.
Això mateix. Doncs jo volia aportar en alguns programes, en programes anteriors havíem tingut a la gent de l'etnogràfica, aquestes companyes antropòlogues i lluitadores socials, per dir-ho així, que han fet un cinefòrum que es diu Indigestió, lluites i resistències de dones en el sistema alimentari, i és bàsicament una sèrie de trobades amb unes pel·lis que es proposen i després una mena de xerrada entre tots i totes. Llavors això comença el 5 de novembre, que si no m'equivoco és dijous, i fan la pel·lícula O naixer bien Legró, que seria així com bueno, això. Després fan el 12 Eating and Working i el 19 Mujeres empaquetadoras de tomate solo son peces, i finalment el 26 de novembre Mujeres del campo, mamá, soy campo y soy ciudad. Vale? Bueno, són un cicle de pel·lis, com deia, que podeu podeu treure la informació a la web de l'Etnogràfica. Són sempre a les 7 de la tarda a la Lleialtat Sansenca, al carrer Olzinelles 31. Totes les sessions, hi haurà debat posterior del documental, i bueno, hi haurà presència de dones i col·lectius convidats. És important que s'ha de fer, com es diu, tot passa, evidentment, en l'estat d'alerta i toc de queda, passa a com es diu, a virtual.
Perquè s'ha de fer la Lleialtat Sansenca, no?
Clar, i llavors és important, s'ha de fer inscripció prèvia a formularis.lleialtat.cat/indigestió. Vale? Novament, formularis.lleialtat.cat/indigestió, i podeu fer, bueno, doncs les matrícules o les reservar la plaça per totes les sessions que vulgueu.
I bueno, igual pues que això ha hagut de passar online, ha passat el mateix també amb unes altres jornades, podríem dir afins, que són el Visibles, el Festival de Cultures Lesbianes, que està en la quarta edició, que es feia, bueno, es fa i es promou des de la Bone, ja feien una versió híbrida, i ara suposo que la gran part d'activitat pues, passarà a ser online. Podeu informar-vos pues, a la web d'aquest espai feminista de Barcelona, de Ciutat Vella, i veure la programació que va del 2 fins al 15 de novembre, o escoltar també programes germans i germanes, que segur que ho recolliran i ho explicaran amb molt més detall. I res, ja que pues, també tota aquesta situació de confinament o de deixar una mica al carrer, desgraciadament perdre aquesta presencialitat que tant de mal ens està fent i perdre vida, sí que també alhora, bueno, potser una cosa que pot tenir bona és que també ens ha acostumat o facilitat accedir a certs continguts o coneixement de llocs llunyans, no? I ho hem viscut amb els Cadenazos i està passant molt pues, amb l'altra banda del xarcó, amb coses que estan fent altra gent que evidentment abans eren format presencial i era impossible accedir. Aquest és el cas d'una activitat que vull recomanar que porta per títol Memòria Proletària, Manuel Caracciolo i Delfín Albano en el Moviment Obrero Anarquista, parlant del moviment llibertari de Perú, que organitza la Biblioteca Manuel i Delfín Albano precisament, i és un col·lectiu dels més actius dins del moviment llibertari a Perú i que parla pues, d'aquests dos precursors d'inicis del segle XX del moviment llibertari allà. Llavors és un esdeveniment en línia que es fa el dia 7 de novembre, busqueu per la xarxa per veure també el tema d'horaris, que sí que hi ha aquesta pues, sempre aquest desfase horari. I res, quan dèiem que volíem parlar de notícies o bueno, només mencionar-les, pues, en Manos Tijeras ho ha dit, han desallotjat la Buenos Aires, ja que parlem de vida i de mort, sí. No s'han parat desnonaments, sí que sembla que ara potser com va passar el seu moment
amb l'estat d'alarma i el toque de queda es paren,
però a mitjans de setmana va haver el desallotjament de Campiella a Vallvidrera, un cas que en van parlar, però també hi ha hagut altres desnonaments i això ha generat una reacció pues, bueno, no sabem si proporcional o no, pues, esperable, no? Amb la manifestació que hi va haver aquesta setmana, primer ja a Vallvidrera, després també ahir, juntant-ho pues, amb altres situacions injustes i altres desnonaments. Des d'aquí, com que també va ser un col·lectiu que vam entrevistar al seu moment, quan arrencava i ja estava amenaçat i ens explicaven pues, tota la seva situació legal de parir, però també els objectius i tot el que buscaven allà a Vallvidrera, un espai pues, que també tenia les seves mancances, doncs des d'aquí la nostra solidaritat, esperem que aquell lloc, pues, el barri, el veïnat el pugui recuperar en el format que sigui, i també pues, animar a tothom pues, que estigui lluitant perquè, com el Gimnàs Sancio i el Sant Pau, espais plens de vida es mantinguin, perquè Campiella era un que estava amenaçat, però n'hi ha d'altres. Qui no anés a Campiella, hòstia, m'estic a Buenos Aires, pues una llàstima, perquè era un lloc brutal. I em colava pues, perquè Campiella és un espai que al seu moment també es va perdre des de la gent que el va alliberar, i ara molts anys després, 7 anys després hi ha el judici, i escoltarem el vídeo que ha fet la gent per denunciar això i recordar que Campiella pues, també segueix viu i hi ha una sèrie de gent encausada.
I amb això marxarem.
Sí, farem potser les últimes dues cosetes d'agenda i esperem que això ara sí que ens ho reprodueixi, perquè avui, com us dèiem, ha anat aguantant l'internet fins ara, però ara veiem que ja se muere. Pues sí, sembla que això no ens ho reproduirà. Bueno, el que sí que us direm, i és algo que
ho podem linkar,
ho linkarem i ho direm amb menys gràcia, però sí dir-vos la informació important, que és que el dia 4 de novembre, o sigui el dimecres, hi ha el judici on s'enfronten a 10 mesos, de 10 mesos a fins a 2 anys i 9 mesos, i us busqueu per les xarxes també en aquesta situació. Segurament no es poden fer convocatòries, o creiem que no, de suport, però informeu-vos també d'altres maneres de col·laborar amb el judici Campiella, la gent encausada, i res, amb això ens anem. També dir-vos que hi ha una altra convocatòria, que a veure si mentre sona una cunya ens dona temps a poder-vos dir, perquè ens han enviat expressament el correu perquè també la poguéssim difondre, i res, ens marxarem amb una cunya. Tornem d'aquí dues setmanes, no tenim clar el format, serà una qüestió de batre els majares, però esperem que pugui ser invitant o parlant amb gent de qualité, com sempre. Vinga, cuidar-se. Recordeu que això és Contrabanda FM en el 91.4 a www.contrabanda.org.
L'Assemblea, la Majares, Radio Contra.